platges i la mar ha inundat els carrers i els baixos més propers a la costa. El front marítim del municipi del Baix Empordà s'ha registrat una forta ratxa de vent i onades de fins a 7 metres. El passeig del Molinet, a l'Estartit mateix, s'ha clausurat de forma preventiva i està patint danys, com ara pedres arrencades. També en altres platges, com els Salats o els Griells, l'aigua ho ha inundat tot, com també a la zona urbana hi ha hagut incidències en forma d'inundacions. L'entitat municipal descentralitzada informa que la situació pot empitjorar en les properes hores i que, per tant, cal màxima precaució. I els ports de Catalunya veuen, en general, com l'estat de la mar desafia les esculleres. En molts casos, l'embat de les onades ha fet que se superi l'alçada dels murs i es posi en perill les embarcacions. Per exemple, l'Ampolla s'ha vist aquesta tarda com l'aigua ha entrat dins el recinte portuari, com també ha passat en alguns moments, enfonsat fins i tot una embarcació al port de Barcelona. I a banda de les incidències, us expliquem també que el Consell de Ministres ha aprovat avui un increment del 2% en el sou dels funcionaris i treballadors públics per aquest 2020, a més d'una part variable del 0,3 que l'executiu de Pedro Sánchez es compromet a pactar amb els sindicats i amb altres administracions. Un apunt cultural, el Departament de Cultura ha posat en marxa l'aplicació digital Vibra, una agenda cultural que plega programacions d'arreu del país i que formalment no s'allunya d'altres aplicacions mòbils. I l'Arquebisbat de Barcelona ha informat que el patrimoni eclesiàstic és el pol turístic més visitat de la capital catalana, amb un de cada tres turistes.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja bon any nou i ja en van 25. Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals, tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia, tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. BCN Memory.com.
Els dimarts a 6:15 de la tarda parlarem de neurociència, programa patrocinat per l'Institut de Neurociència Aplicada Memory Center. Parlarem amb experts i afectats sobre l'ictus, l'Alzheimer, el Parkinson, la fibromiàlgia, la fatiga crònica, el dany cerebral, la tecnologia al servei de les persones. Som memòria, som emocions, som sentits. Dirigit per Josep López i conduït per Marc Rius. Parlarem de neurociència. Els dimarts a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimarts. Passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, cada dilluns i dimarts a les 5 engeguem tot l'equip del programa per parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb l'experiència i la personalitat de tot el personal mèdic de la Fundació Puigverd. Com avui, que per deferència de la Fundació Puigverd parlarem amb una persona que el seu objectiu és ajudar les persones i col·lectius que ho puguin necessitar. Avui parlarem de la gelosia, el gelos, no s'ho perdin. Salutacions al quit del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, el José Matosses i Raúl Delgado, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui sentirem molts consells, però abans escoltem un consell.
El càncer de pròstata no sol donar símptomes i s'aconsella un diagnòstic precoç en pacients de risc. En general, podríem dir que les infeccions urinàries i la prostatitis són més freqüents en la primera meitat de la vida, en pacients d'edat mitjana, i el càncer de pròstata en pacients majors, això vol dir a partir de 65 a 70 anys.
Avui parlarem de la gelosia, els tan coneguts gelos. Coneixerem per què patim gelos. També veurem quins tipus de gelos hi ha, si és dolent patir gelos. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Chanos Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada, forències, acompanyaments, laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada, etc, etc. Chanos, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies, Marc, ben trobat.
Bé, doncs, si et sembla, però hem dit que parlaríem del gelos, de la gelosia. Sempre dius, Janus, que els gelos són una clara declaració d'inseguretat. Per què ho dius, això?
Sí, mira, ho dic perquè això de la clara declaració m'agrada molt, perquè és una manera de fer veure que els gelos parteixen d'una idea molt errònia, que és que algú ens pertany. I això, evidentment, és una bogeria. A partir d'aquesta bogeria, es crea una necessitat neuròtica de control sobre una altra persona. O sigui, fixa-t'hi que, independentment, anem a posar el cas dels gelos en parella, que és el que tractarem més avui, independentment de que la persona tingui comportaments infidels o no, quan sentim gelos, no té a veure amb el seu comportament, té a veure amb la interpretació que fem nosaltres d'un comportament. Com que partim d'aquesta premissa de que és meu o és meva, resulta que els gelos sorgiran igualment. Per tant, és la inseguretat d'un mateix. Quan un se sent segur, no té gelos. Una altra cosa és que no li agradi comportaments presumptament d'infidelitat d'un altre.
Clar.
Són coses molt diferents.
Això és diferent, clar.
Perquè, clar, els gelos què porten? Ens porten un patiment profundíssim i acaba destruint les parelles i les relacions. No només els gelos de parella, també els professionals. Els gelos professionals porten a molt mala relació professional. Són declaracions claríssimament d'inferioritat. Són conductes que són pròpies de persones amb tendències de conducta passiva o agressiva o agressives directament. És a dir, que en un moment donat van sostenint, en un moment donat explota tot. ¿Vale? Perquè arriba un moment que senten aquella inseguretat, en un mateix la senten molt profunda.
Que poden ser infundats, també, aquests casos d'infidelitat que un s'ho pensa.
Però fixa-t'hi, uns gelos infundats, els gelos com a emoció hi ha existit.
Clar.
Són infundats.
Però el gelós va patint, el gelós.
Exacte. De fet, té una facilitat tremenda per inventar-se històries que no han passat ni passat.
Clar. Però segurament ell les viu, no?
Sí, clar.
El malalt, la persona que té gelos, ho viu. S'ho creu, realment, que aquella persona potser l'està enganyant?
Sí, perquè està instal·lat en la inseguretat. És a dir, en el fons hi ha un discurs que diu, com que jo no em mereixo aquesta persona que vull que sigui meva, com que no em sento mereixedora, doncs clar, no pot ser que faci allò bé. No pot ser que estigui només amb mi.
Clar.
Per què? Perquè agafen un posicionament d'inferioritat i d'inseguretat al mateix temps.
I ara s'ha apuntat una, però quina és la causa o les causes de tenir gelos?
Bé, bàsicament és la por a perdre algú de qui emocionalment en tenim dependència. Clar. És a dir, quan nosaltres declarem un gelos o sentim un gelos, no ens adonem compte, però estem declarant la dependència emocional d'aquella persona. Per tant, bàsicament és una por tremenda. Fixa-t'hi que és important que la gent que sent gelos que tingui clar que l'enemic del gelos no és el comportament de l'altra persona. L'enemic del gelos és el baix autoconcepte que té un de si mateix.
La baixa autoestima.
La baixa autoestima, en definitiva.
Del gelos.
Del gelos. Perquè si un està amb un bon autoconcepte d'un mateix, que vol dir que penso bé de mi mateix, no entres amb inseguretat. Per tant, no sents gelos.
Clar.
Perquè tampoc tens la necessitat de control d'un altre.
La persona que està amb mi, per exemple, doncs ja està bé amb mi perquè ha de buscar una altra persona. Si ja, i l'omplo jo.
I a més confio que si aquella persona, pel que sigui, un dia no està a la meva vida, jo sabré refer la meva vida. Perquè jo l'estimo prou a mi mateix per refer-la i, per tant, també a tenir opció de tenir una altra parella. Els gelos, amb aquesta inseguretat, també estan demostrant que només em veig capaç de ser estimat per aquella persona.
Clar.
Per cap altra. I això no és veritat.
Com es manifesta la gelosia?
Bueno, normalment d'una manera intensa i desproporcionada. Són experiències emocionals que van de la mà de sensacions intenses de por, però bàsicament de por d'abandonament i d'exclusió. És a dir, la por concreta és por que m'abandoni. No em sento mereixedor, per tant, tinc molta por. Moltes vegades els gelos van vinculats també a profuns sentiments de vergonya d'un mateix. És a dir, l'avergonyiment propi fa que ens sentim molt insegurs i no mostrem aquella part lletja. És a dir, què és la vergonya? No, la vergonya és miro dintre i no m'agrada el que veig, sí. Per tant, que no ho vegin els altres.
Clar.
Per tant, dintre...
Ho tapo com sigui.
Exacte, ho tapo com sigui. Aquest tapar vol dir que no ho resol, vol dir que no ho soluciono, vol dir que ho tinc allà pendent.
Queda allà dins.
Queda dintre. I anirà sortint i sortint. Clar, si el comportament de la parella o la necessitat neuròtica que jo tinc de control sobre la parella fa que jo pugui interpretar que m'està fent el salt, ja hi som. Eh?
Clar. Xanos, qui té més tendència a tenir gelos?
Bueno, el que dèiem abans, qui té una pobra autoimatge de si mateix. També qui té tendència a la submissió. És a dir, recordes que deia, en el moment que declarem gelos estem declarant dependència emocional d'una altra persona.
Clar.
També qui no es respecta i, per tant, no sap respectar. Si jo em respecto a mi mateix, jo deixaré que l'altre faci perquè jo no tinc necessitat que l'altre es comporti de cap manera determinada. Una altra cosa és que no m'agradi com es comporta. Si no m'agrada, prendré decisions. Però, probablement la primera serà parlar amb aquella persona, comunicar-li que la seva actitud no m'està agradant. I després voldré decidir si vull estar amb aquella persona en relació o no. Però el primer és ser capaç de donar-me compte que la dificultat està en mi, no en l'altre. També qui no conrea la seva autoestima. Fora de micròfon, tu i jo fa un moment que parlàvem que si poguéssim, entre cometes, diagnosticar l'autoestima de la societat en la que vivim, sí. Segurament sortirien ratis que ens espantaríem. Estem vivint en una societat amb profunda baixa autoestima,
sí.
I això genera moltíssimes dificultats emocionals per tothom, i lògicament les comunicacions, no? També, fixa't que és molt important la persona que senti gelos, que està esperant de fora algú que està dins. Sí. Quan busquem respostes fora i no dintre de nosaltres, vol dir que depenem, la nostra felicitat, el nostre benestar, depèn
d'un altre. Exacte,
d'un altre, de circumstàncies, de que passi allò. Seré feliç quan passi allò. Estaré bé quan aquell canvi, quan el meu fill es casi, no sé què, quan... Tal. Aquí és el mateix. La gelosia està dient, si aquest té el comportament que jo necessito que tingui per sentir-me segur, jo seré feliç. Si no, no. L'altre té el comportament que creu oportú. No el que jo voldria, com és lògic, no?
Clar.
Per tant, tornem a la inseguretat.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el senyor Xano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Ell fa ponències, acompanyaments, laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada, etc. Per cert, parlant de ponències, tinc entès que em fas una a prop aviat, no?
Ai, gràcies per la falca. Aviam, sí, la propera pública, jo normalment anuncio les ponències públiques, també, en aquest cas, a més de pública, és gratuïta, serà a Pangea, a Rambla Catalunya 23 de Barcelona, el proper dia 29 a les 19 hores, a les 7 de la tarda.
Un lloc fantàstic.
És un auditori extraordinari, és un lloc, un espai increïble, és la botiga de viatges més gran del món,
sí.
I és un honor i un privilegi poder impartir ponències en allà.
Bé, doncs ja no es continuem parlant de la gelosia. Són crònics els gelos?
Ai, no, clar. No són crònics.
No.
Tenen que veure precisament amb la capacitat de millorar l'autoconcepte. És a dir, amb la mateixa... mira, és com si fos un baròmetre. A més gelos, més baixa autoconcepte, autoestima. A menys gelos, més alta autoestima. És un pèndol.
Clar.
Per tant, no són crònics. Sí que és cert que hi ha persones que, com que tenen profundes inseguretats, sostenen la gelosia durant molts anys o tota la vida, pot ser.
Clar.
Però això és perquè no ho treballen.
Perquè la persona que és gelosa, per exemple, amb la seva parella, ho pot ser a la feina, també. De dir, aquest company sembla que t'espunta més que jo, això ja no m'agrada gaire,
sí.
Parla massa amb el
sí.
Jefe...
Sí, fixa-t'hi, com que tinc baixa autoestima,
clar.
Tinc gelos
tinc
o enveja...
Per tot.
Per tot. Perquè és la meva dificultat, és la meva
clar.
Situació el que genera aquest comportament i aquesta emoció.
Clar.
No és les situacions que passen.
No. Si no es veu bé amb la seva parella, tampoc es veu bé la feina. Tampoc...
Fixa-t'hi que dient en aquest moment d'aquesta conversa. No ens fa mal el que passa, sinó el que pensem sobre el que passa. No ens fa mal el comportament de l'altre, ens fa mal el que pensem sobre el comportament de l'altre.
És clar.
Sigui la feina, sigui la parella, sigui el pare, sigui sí.
Ja no, és què podem fer per sortir d'aquests estats de gelosia que tant fan patir la persona gelosa? Bueno, i el company també. Suposo que tothom pateix.
A tothom, a patir tots. El que passa és que el que sent gelos pateix moltíssim perquè té aquella sensació de por, aquell pànic de sentir pèrdua o exclusió. I aquesta, la por a pèrdua és una por molt, molt dura, és una por molt... Se sent sol davant de la vida. Són persones que no s'imaginen a si mateixos, sent feliços per si mateixos, que necessiten un suport. Per tant, els gelos prolongats és un tema delicat, és un tema que cal prendre-li mesura. Bàsicament, els gelos, el primer que havia de fer és acceptar-los.
Acceptar-los.
Totes les emocions, el primer que hem de fer és reconèixer-les com a emoció.
O sigui, acceptant-se que som gelosos.
Exacte. Primerament, què vol dir acceptar-nos que som gelosos? Acceptar que tenim tendència a tenir comportaments de gelosia. Vale? Perquè intrínsecament no seríem gelosos. És un comportament que tenim.
És un comportament.
Que té a veure amb la baixa autoestima que tenim.
Clar.
Si nosaltres pugem aquest autoconcepte nostre, veurem com sentim més seguretat i, per tant, no sentim gelos. Per tant, primer, de tot, reconèixer-los. Després, acceptar-los. És a dir, aquests gelos no els fa el comportament de l'altre. Estan en mi. Perquè si no els admeto com a meus, no treballaré la meva emoció. Que esperaré és que l'altre canviï el seu comportament. I l'altre no té gens previst canviar el seu comportament. L'altre, lògicament, farà el que ell creu oportú, que és independentment de que generi. De fet, moltes vegades un sent gelos i l'altre no en té ni idea.
Clar.
Perquè no hi és, senzillament no els viu. Perquè quan torna, l'altre calla els gelos que ha sentit, no els hi comunica, no els manifesta.
Déu-n'hi-do, quina...
Sí, és un parell més gran. Però sobretot hem de pensar que els gelos són una senyal d'alarma de pors, de moltes pors, por a l'abandonament, por a la soledat, i sobretot la por més típica d'aquesta societat, que és la por a trobar-se un mateix.
Ja. Yeah.
Aquesta inseguretat té a veure amb que no vull descobrir-me, tinc por de descobrir-me. El que flairo des de dalt no m'agrada i tinc por, tinc molta por. Clar, quan no volem descobrir-nos, quan no volem entrar a dintre nostre, no és possible la felicitat.
És dur, però realment és entenedor i veiem que és cert, no? Que...
Sí, és que és així.
És així.
Fixa-t'hi, si tu estàs gelos i no els comuniques a la parella, què et fa pensar que l'altre canviarà el seu comportament?
Clar, és que potser no ho sap, clar, si no li comunica...
I això passa moltíssim. Per què? Perquè la pròpia inseguretat que sent la persona no gosa dir-li...
Clar, perquè no ho veu natural tampoc, segurament.
I tornem al mateix, per la por a l'abandó, per la por a l'exclusió, i tornem a ser. És. Per tant, fixa-t'hi que més... fàcil de veure com és fruit de les profundes inseguretats d'una persona.
Així estic veient que tinc una pregunta aquí per fer-te. Poden ser dolents els gelos? Estic veient que sí, no?
I tant. Són el que en diem tòxics, són nocius, perquè malmeten les relacions, malmeten la comunicació, sobretot amb un mateix, i en conclusió, i després, doncs clar, amb els altres, sí, els gelos a tractar-los. El millor que un pot fer és primer parlar-los amb la parella, si és el cas de la parella, i si no se n'en surt amb l'ajuda que es puguin oferir mutuament, és demanar ajuda.
Els gelos, per tant, tenen tractament?
Sí, i tant que sí, és un tema de creences. Els gelos són creences. Són interpretacions que fem de la realitat, des de una baixa i una molt pobra imatge d'un mateix. Si jo tinc un bon concepte de mi mateix, jo no percebo el comportament de l'altre que a mi em generi inseguretat. Per què? Perquè la seguretat està en mi, no en la relació, no en l'altre. A mi m'agrada explicar que, i els explico molt als meus alumnes, quan hi ha conflictes de relació de parella, que un matrimoni i una parella són tres taronges, no dues. Primera, que tinguem clar que cada membre és una taronja pròpia. Per tant, les inseguretats ens les treballem.
Clar.
Vale? L'autoestima ens la treballem, l'autoconcepte i l'autoimatge. Segona, plegats, fem una tercera taronja, que és aquella que tots dos hi aportem, que és aquella que ens dona coses en comú, que permet que cadascú individualment fem la nostra vida i al mateix temps tinguem una vida en comú. Perquè si excloem una de les parts, passem a ser o mitja taronja, amb la qual no vivim la nostra vida, sinó que no vivim cap vida en realitat, perquè tenim molta decepció de nosaltres mateixos. Per tant, la geologia s'embarca aquí. Ser capaços d'entendre que jo vull sóc una taronja sencera, la meva parella també ho és, i junts fem una tercera taronja.
Xanos, quin és, parlant de tractaments, quin és el tractament més efectiu? Tu que veus persones
aviam,
que pateixen.
El tractament més efectiu és treballar directament l'autoconcepte. És a dir, què penso de mi? Jo segueixo convidant, i si m'ho permets ho faré per la ONA avui.
Sí,
sisplau. Saps que les ponències que has vingut a vàries ho faig?
Sí.
Que és que convido la gent, de fet repto la gent, a que m'enviïn pel meu correu electrònic a xanos@xanosrius.com què penso de mi? Jo sempre contesto tots els correus electrònics i els donaré resposta en funció del que em diguin que pensen d'ells. Perquè el que penso de mi és l'autoconcepte.
Si tu demanes que la persona escrigui el que pensa
d'ell. Sí, el que vulgui dels que ens està escoltant, qualsevol oient que ens vulgui...
Repeteix el teu correu, sisplau.
Sí, amicschanos@chanosrius.com. Si m'envien el que pensa de mi, jo els hi contestaré quines creences hi ha darrere d'aquest que penso de mi. Per tant, faran un primer pas important, que aquest és un exercici poderós. Hi ha molta gent que li costa molt donar el pas d'afrontar què penso de mi, i per tant faran un pas important per conèixer i per tant per ser més feliços.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el senyor Chano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada, ponències, acompanyaments, laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada, etc. Chanos, quin és el perfil, si és que hi ha algun perfil, de la persona gelosa? Com és la persona gelosa?
Aviam, la persona gelosa és una persona que s'estima molt poc a si mateixa, que busca fora les respostes que no gosa buscar-se dins. El perfil d'aquesta persona normalment té que veure amb persona que ho viu en silenci i que de sobte explota. Per això deia al començament que són conductes passiu-agressives. És a dir, durant molt temps normalment ho calla, ho aguanta, si en cas ho comunica a tothom menys a la persona afectada...
Aquí que és el primer que hauria de comunicar,
exacte,
no?
Exacte, aquí hi ha un efecte manipulatiu perquè està esperant que l'altre l'estimi molt. Fixa't, clar. Els gelos són un parany emocional per un mateix tremendo, és a dir, és un malviure...
Doncs sí, pel que veig, sí.
Increïble. Sí, jo diposito en tu la necessitat de que tu canviïs el teu comportament i ni tan sols t'ho comunico. Això és, clar, una expectativa boja.
Que poques vegades deu mantenir èxit, perquè clar, si no ho saps...
És, clar, profundament neuròtic, d'acord? És profundament neuròtic. Per tant, pateixen molt fins al dia que la inseguretat és tan enorme que els hi surt comportaments profundament agressius.
Clar,
i llavors,
clar,
ho aboquen tot de la pitjor manera possible, de tal manera que l'altre no entén res. L'altre no entén res. Llavors, a partir del que ho comunica una vegada, moltes vegades juguen amb la manipulació aquesta que el gelos. Hi ha gent que diu, tu, segur que ho han sentit tots els oients, com que sóc gelós és que t'estimo.
Sí,
això és absolutament
això
fals.
Això vol dir que t'estimo molt.
Això és fals. Jo el que sí, t'estic dient és que vull que siguis meu.
Clar.
I que vull que... És el contrari de l'estimació. El gelos no és estimar, és el contrari de l'amor.
Clar.
Els gelos són tòxics, són profundament tòxics. És el contrari de l'estimació. L'estimació és lliure. Els gelos pretenen tenir el poder i control sobre el comportament d'una persona.
Clar.
La persona, fixa't quina manipulació, eh? Com que tinc gelos de tu, vol dir que n'estic molt de tu. Això és absolutament manipulatiu.
Sí, sí, sí.
Les persones que vivim sanament en parella no sentim gelos, perquè entenem la independència de l'altre i la no necessitat. Si m'ho permets, hi ha una frase del Mario Benedetti que m'agrada moltíssim en relacions de parella i que tinc la sort de gaudir-ho, que és la següent. M'agrada tenir en parella una persona que no em necessiti per res, però que em vulgui per tot.
Molt maca.
Trobo que avui, amb el tema dels gelos...
Oh, i tant, queda, és molt adient. Jo, pel que veig, doncs, el tema del gel, la gelosia, barrejat amb drogues o alcohol...
Imagina't.
Això deixa una bomba d'aquests casos que veiem desgraciadament,
sí, 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 sí.
No?
Sí, 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 clar. Sí, 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 sí. És a dir...
Fan fer...
La gelosia té un component d'una càrrega emocional tan enorme. Per què? Perquè un veu que l'altre fa allò que li fa sentir molt insegur i un, a més, percep la seva pròpia inseguretat. I no se'n sap en sortir d'aquí. Hem de pensar, clar, que les persones geloses pateixen molt.
Ho crec.
Els únics que poden prendre una decisió de millorar-se són ells mateixos. Els de més no podem fer res. Els que ajudem a persones no podem fer res fins que no ens demanen explícitament,
clar,
ajuda.
Clar.
Per tant, una persona gelosa pateix moltíssim, però... com que vol que el seu patiment en els altres i en la situació i en la relació, doncs clar, aquí es crea un garigai tremendo, si a sobre i afegeixes tòxics del tipus que sigui, bueno, imagina't.
Has parlat que els que feu alguna cosa no podeu fer res fins que us demanen ajut.
I tant.
Que una persona amb un gelos no tractat, què pot desencadenar?
Bueno, segurament l'aïllament d'ella, la pèrdua de la relació, quasi segur. Per què? Perquè arriba un moment que l'altre no pot suportar aquesta necessitat de ser controlat.
Clar.
Algú que ens estigui oient, li agrada que el controlin? I veuràs com tots els oients ens dirien que no. Clar. Doncs, si nosaltres estem en estat de gelos, què ens fa pensar? Que a l'altre sí que li agrada ser controlat, d'acord? I que arriba un moment que el gelos, quan ja s'escapa una mica de mare, tota la relació està vinculada amb aquesta inseguretat, amb aquest gelos. Per tant, arriba un moment que és insuportable.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs nosaltres entrem a la recta final i continuem parlant amb el senyor Xano Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada, ponències, acompanyaments, laboratoris d'intel·ligència emocional aplicada, etc. Xano, es podríem dir que una persona gelosa és una persona amb un trastorn?
Sincerament crec que sí. Això és una mica com el verí, depèn de la dosi, no? Perquè si jo puntualment sent gelos un dia perquè hi ha hagut un comportament de la nostra parella que ens ha fet sentir gelos, doncs si superem aquesta situació, sobretot comunicant-la i parlant i fent saber que ens ha fet sentir gelos, no ha de passar res. Recordo el que dèiem abans, primer reconec l'emoció, després l'accepto i després me'n responsabilitzo. Responsabilitzar-me en aquest cas és anar a dir-li a la parella que aquell comportament concret m'ha fet sentir d'aquesta manera. Que això vol dir que no el feriré quan li comuniqui, però fixa-t'hi, no estic parlant tu em fas sentir gelos, estic dient el teu comportament m'ha fet sentir gelós. I no li dic el que penso del seu comportament, sinó el que m'ha fet sentir.
Clar.
Això és una manera empàtico-assertiva de gestionar aquesta gelosia en parella. A partir d'aquí es poden arribar a solucions. Per què? Perquè si l'altre ha fet un comportament que l'ha fet impulsivament, l'ha fet sense donar-se en compte, i allò s'ha donat compte que provoca gelos amb l'altre, potser decideix deixar de fer-ho perquè no li va d'aquí i no passa res. El problema dels gelos és quan comencen a ser habituals, quan tens una relació i tens gelos, tens una altra relació i tens gelos, i llavors aquella inseguretat tan profunda s'està manifestant, fa patir i farà patir molt, per tant, si és un trastorn.
Així estan veient que la persona gelosa definitivament és una persona amb patiment, que pateix.
Molt, molt, profundament. Pateix molt perquè passen dues coses. Per una banda, no té mai satisfacció amb la relació perquè sempre hi ha comportaments de l'altre que li fan sentir gelos, i per l'altre perquè aquesta mateixa gelosia li fa patent amb ell mateix les seves inseguretats. Aquestes profundes pors que hi ha, aquesta por a l'abandonament i aquesta por al rebuig, aquesta por a ser apartat, diríem, eh?
Ens queda temps per un consell, però primer parla'ns, sisplau, que ja ens han esperat al començament, però per recordar-ho, fas una ponència aquest mes,
moltes
no?
Gràcies, jo agraeixo molt les faltes.
No, home, perquè els nostres oients ho puguin saber.
Bueno, doncs mira, tots els oients estan tots convidats. És un honor impartir una vegada més una ponència el 29 de gener a les 7 de la tarda, a les 19 hores, a Pangea Tetravel Store, la botiga de viatges més gran del món, que és a Rambla Catalunya 23 de Barcelona. Serà un honor rebre tothom.
Molt bé, doncs tens un minut per donar un consell perquè per les persones que pateixen gelos, què els hi diries?
Sí, mira, que si pateixen gelos amb una certa assiduïtat o amb més d'una relació, o cada vegada que la seva parella té algun comportament que no els agrada, o cada vegada que no estan junts, o algú, que tinguin clar que el gelos no és amor i que tinguin clar que cal cercar ajuda. Perquè fent les coses com les han fet fins ara, el grau d'inseguretat és el que és i, per tant, el patiment que hi ha és el que és. Per tant, sols no podem fer aquestes coses, necessitem que ens ajudin.
Molt bé, Janos, doncs moltes gràcies per estar aquesta tarda aquí.
Gràcies a vosaltres.
Un altre dia parlarem de les relacions tòxiques que veig que n'has parlat avui.
Ah, sí,
tant. Ho has apuntat. Gràcies.
A tu.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà tenim És Gran Ser Gran. No s'ho perdin, no us esperem. Adéu-siau.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.